Escoltes a mig matí.
Doncs a mig matí, oblidades per la història. Aquest espai quinzenal on ens acompanya la Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, aquí estem de nou.
I ben trobada. Benvinguda. Gràcies. Novament, després d'aquestes vacancetes que hem fet.
Sí.
I reprenem doncs, aquest espai oblidades per la història, amb l'objectiu doncs, de donar a conèixer la vida i obra d'aquestes dones que la història doncs no les ha tractat massa bé ni ha fet justícia amb elles. I avui doncs nosaltres les coneixerem.
Molt bé, maca. Doncs avui parlarem d'una dona que té relació amb un moment de l'art que es diu el dadaisme, no? Uh-huh. Suposo que el coneixeu, però per refrescar memòries direm que el dadaisme va ser un moviment artístic opositor a l'art tradicional. És a dir, que no solament en pintura, escultura, sinó també en literatura i poesia, va assentar unes bases per l'art conceptual, les performances i les instal·lacions. És a dir, va ser una revolució molt gran. I en aquest moment artístic situarem a la senyora que ens ocuparà avui, a la dona que ens ocupa avui, a la dona artista.
I també ho fem acompanyat amb música, no? També d'una altra artista, no, Isabel?
Sí, aquesta es tracta d'Elfriede André, que és una compositora també alemanya, com la senyora que presentarem avui, que va néixer el 1841 i va morir en 1929. I s'hi havia bastant a l'època que li va tocar viure a la Elsa von Freytag-Loringhoven, que és
la protagonista
d'avui. Bé, doncs aquesta senyora, aquesta dona, va néixer com a Elsa Hildegard Plotz, a la ciutat alemanya de Swinemünde, que avui forma part de Polònia. Ella va ser una pintora, una escultora, performer i poetessa. I va tenir una infància difícil perquè tant ella com la seva mare van patir maltractaments per part del pare. Així que ella, als 19 anys, quan corria 1893, i a la mort de la seva mare, ella va fugir de la violència paterna, no? I va fer cap a casa d'una tieta a Berlín. Allà ella ja va començar a freqüentar cercles d'art i teatres bohemis i va acabar estudiant art a Dachau, prop de Múnich. Bueno, doncs ella, passats uns anys i després d'uns quants canvis de residència i d'haver-se casat i divorciat un parell de vegades, l'any 1913, a la ciutat de Nova York, s'uneix en matrimoni amb el baró Leopold von Freytag-Loringhoven, que, com es veu, era un baró, no un noble, que encara que estava arruïnat econòmicament, conservava el títol nobiliari que va heretar la Elsa, no? Casant-se amb ell.
Uh-huh.
Però Quan va esclatar l'any següent la Primera Guerra Mundial, el baró va reunir els pocs diners que els hi quedaven i va tornar a Europa, deixant a Elsa, a Nova York, tota sola i pràcticament al carrer. I tot això per acabar suïcidant-se poc temps després.
Claro.
Sí, o sigui que va ser una actitud una mica especial ja. O sigui que la Elsa no tenia gaire sort de moment, no? Era una persona no massa ben tractada, no? Per la vida. Ella va ser una persona molt especial, com veureu, que va pertànyer amb aquest moviment al Dadà. Doncs a Nova York, la baronesa va haver de treballar com a model d'art i va conèixer artistes com June Barnes, Marcel Duchamp o Man Ray, amb els quals ella va tenir relacions personals i artístiques intenses. També llavors, en aquest moment, va començar la seva dedicació a l'art en totes les seves facetes. Pintava, esculpia i feia assemblatges. Escrivia poesia avantguardista ocasionalment, il·lustrada amb dibuixos. També dissenyava vestuari i feia performance al carrer vestida amb objectes extravagants o fins i tot despullada. Creava el seu art partint d'objectes trobats i en ocasions fins i tot robats. Probablement eren obres precursores ja dels posteriors ready-mades de Duchamp. Però, per causa d'aquestes transgressions i provocacions, l'Elsa va ser arrestada diverses vegades i també se sap que en ocasions va viure al carrer o a petits apartaments que compartia amb ratolins i rates, fins i tot, que ella alimentava. És a dir, que era una dona especial, aquesta, eh? Tenia unes reaccions una mica fortes. Llavors, en realitat, el que va ser la baronesa, com se li diu, la baronesa Dadà, va ser una adelantada al seu temps. Però la seva obra transgressora i proto-dadaista no va ser entesa en absolut, no? Sobretot pel fet de ser una dona.
Clar.
I com tantes altres a la història, va haver de patir el fet de ser relegada, repudiada i fins i tot internada en un psiquiàtric pel sol fet
també
de pretendre...
Ella.
Sí, per això, com tantes altres, diu, perquè
sí,
es veu que això era l'ordre del dia, no?
Per les que ens has explicat, no, en altres ocasions,
sí,
no és l'única.
No és l'única, no. Doncs només pel sol fet de pretendre exercir la seva creativitat lliurement, no?
Tela.
Que ja té molta importància, no?
Mm-hmm.
Però malgrat tots aquests problemes i aquests pocs enteniments que tenia amb la justícia i amb tot, perquè, clar, feia coses estranyes també, doncs malgrat tot, persones com Ernest Hemingway, Ezra Pound, la van conèixer, per exemple, ells, i la van admirar, així com també Man Ray i el mateix Marcel Duchamp. També va ser recolzada per les editores d'una revista molt prestigiosa i vanguardista neoyorquina que es deia Little Review i que presentava a la baronesa com l'única persona al món que vestia Dadà, estimava Dadà i vivia Dadà. En aquesta revista es publicaven els seus poemes, compartint espai amb l'Ulisses de James Joyce, que sortia en aquells moments per capítols. Però, bueno, en general, el dadaïsme va menysprear el rol artístic de les dones, malgrat que van haver bastantes dones que van contribuir amb aquest moviment, no? Però estaven considerades elles i els seus treballs com acompanyament, no? Només no com a persones importants en aquest moment.
Mm-hmm.
Bé, doncs, avui en dia s'ha arribat a la conclusió que algunes obres atribuïdes a altres artistes de l'època en realitat pertanyien a la baronesa. Una d'elles es diu Déu i data de 1917. Es conserva avui al Museu d'Art de Filadèlfia i durant molts anys es va atribuir a Morton Livingston Schamberg. I aquest sembla ser també el cas de la famosa peça atribuïda a Marcel Duchamp, Fontaine, que suposo que sabeu de què es tracta, no? Era un urinari firmat R. Mut, que encara avui és considerada la peça més emblemàtica que va canviar el concepte de l'art i que encara no portava, encara que no portava el nom de Fontaine, no? Encara, en aquell moment, no? Però va ser rebutjada l'any 1917 a l'exposició de la Societat dels Artistes Independents. O sigui, és una obra transcendental que se li atribueix amb molt de mèrit a Marcel Duchamp i sembla ser que pertany a... L'autoria és d'aquesta dona, de la baronessa von Freytag-Lorenhoven, no? Segons Irene Gammel, escriptora i historiadora, autora d'una biografia sobre la baronessa Elsa, publicada ja l'any 2002, aquesta peça es correspondria molt més amb l'estil de la baronessa que amb el de Duchamp, ja que, segons Gammel, els materials que ella utilitzava es caracteritzaven per la manca de permanència, eren efímers i moltes vegades es tractava de clavegueres i articles sanitaris. Cal dir també que Marcel Duchamp formava part del comitè d'experts que qualificava les obres que es penjarien a l'exposició de la Societat dels Artistes Independents aquell any i s'havia pactat que s'acceptarien totes. Però, malgrat aquest pacte, l'urinari es va rebutjar i Duchamp va arribar a dimitir del seu càrrec en senyal de protesta, no? Llavors es conserva una carta d'aquella època on Marcel Duchamp li explica a la seva germana Suzanne, que també era artista dadà, que una amiga seva, amb el pseudònim de Richard Mut, li havia enviat un urinal de porcellana com a escultura perquè ell el presentés a l'exposició de la Societat d'Artistes Independents. I com que no hi havia res d'indecent en aquell fet, ell pensava que no hauria d'haver estat rebutjat, no? Llavors, per això, ell va dimitir. I aquesta explicació va quedar així guardada amb aquesta carta, no?
Sí.
Si ens hi fixem, veiem que en aquesta carta també Duchamp emplea la paraula escultura per definir l'urinari i no la de ready-made. En aquest sentit, cal dir, cal explicar que Duchamp, des de 1915, havia començat a anomenar els seus treballs, que en aquells moments no eren més que objectes ordinaris, als que ell afegia una inscripció i la seva firma, com a tout fait. Ell era francès, no? I tout fait en francès vol dir tot fet, no? Llavors, aquest nom va ser canviat per André Breton més tard per el de ready-made, que en anglès vol dir la mateixa cosa, no? Objectes ja fets. Tampoc no diu que la peça fos seva, sinó d'una amiga. I segons Irene Gammel, aquesta amiga era, sens dubte, Elsa von Freytag-Lorenhoven, no? O sigui, també entre les evidències que ella aporta està la de que l'urinari es va enviar des de Filadèlfia, que és on vivia ella. A més, sembla que ella, el dia següent al que els Estats Units van declarar la guerra a Alemanya, havia participat en un dinar en el que Marcel Duchamp no hi era i on es va criticar l'exposició anomenant-la com Richard Mut a l'exposició, no? Val a dir que Richard, en argó francès, vol dir ricatxo, no? Richard. Richard és un ricatxo, no? Llavors, R. Mut es pronuncia en anglès com R. Mut. I aquesta paraula, R. Mut, que en llengua alemanya significa pobresa, no? O sigui que és un joc de paraules de ricatxo a pobresa, un joc de paraules molt a l'estil de la baronesa, barrejant també les llengües, l'anglès, el francès i l'alemany, són les llengües que ella parlava, no? A més, tenint en compte que ella era prussiana, és molt probable que després de la declaració de guerra enviés l'urinari signat amb aquest pseudònim. Dos dies més tard ho van rebre els independents. D'aquesta manera, ella criticava l'art convencional establert i les exposicions que es consideraven d'avantguarda i que en realitat continuaven sent anquilosades com les de més, sense que li importés gaire la destinació final de l'obra, un cop enviada, ja que realment comptava per a el que realment comptava per a ella, perdó, era crear la polèmica.
Molt bé.
Però tampoc a Marcel Duchamp li va preocupar gaire més temps aquesta escultura, no?, que li havia enviat la seva amiga. Fins que als anys 60, després d'un procés lent de prestigi, amb prestigi, és a dir, que va ser un procés lent, però que va anar agafant prestigi, no?, aquesta escultura, i va a l'urinari aquest va entrar en els annals de la història de l'art, no?, com a ready-made. Llavors se li va atribuir a Marcel Duchamp, que és el que en feia, de ready-mades, no? De tal manera que Marcel Duchamp va encarregar còpies i les va signar també amb aquest mot R. Mood, però posant la data dels 60, diferents moments, intentant justificar la seva autoria d'aquesta manera, no? Tal i com explica l'obra, a la seva obra, Irene Gammell o Glenn Thompson, que és un altre historiador que ha treballat aquest tema, o Joan Casellas, que també ho ha fet, no? O d'altres persones que ho han fet també. És molt probable que tot el menyspreu social i dels seus propis col·legues artistes provoqués una rebel·lió interna en ella i que li fes exagerar encara més les seves manifestacions antisistema, no? Obtenint a canvi més incomprensió encara, o sigui que obtenia encara pitjor del que ja tenia, no?
Mm.
Llavors, el 1923, l'Elsa va tornar a Berlín, a un Berlín devastat per la guerra, on hi va sobreviure uns anys gràcies a l'ajut d'algunes amigues. Avui se la reconeix com la primera artista dadaista americana, però va ser pràcticament desconeguda durant dècades, fins que es va trobar un manuscrit amb les seves memòries que ella havia escrit en un psiquiàtric de Berlín, dos anys abans de la seva mort, i que va ser el 15 de desembre de 1927 a París, per inhalació de gas i en circumstàncies poc clares. És possible que se suïcidés amb el gas, que va ser una de les aportacions que va aportar la guerra, la Segona Guerra Mundial, no? Ai, la Primera Guerra Mundial. Llavors, bueno, van passar molts anys, fins que el 1982, o sigui, ja parlo del 82, William Canfield descobrís al món l'existència de la carta de Duchamp a la seva germana, en una conferència que va fer, no? Però ningú va voler creure la notícia, ja que en aquells moments el valor de les còpies firmades per Duchamp era ja incalculable, no? I aquestes es trobaven distribuïdes a diferents museus internacionals. Més tard va sortir la biografia d'Irene Gammell, el 2002. Semblava que posava les coses al seu lloc, però el 1 de desembre de 2004 els experts que es van reunir van seguir anomenant a Marcel Duchamp i a la seva Fontaine com el punt de referència de l'art d'avantguarda del segle XX. Van continuar sortint estudis com el de Glenn Thompson el 2012 i altres investigacions publicades en diferents revistes d'art. Però sembla que se segueix mirant cap a una altra banda. Per això és important continuar avançant vers el camí de la igualtat, no? I de l'esclariment de la història, no? Perquè també del paper que les dones han jugat en la història, perquè és que, clar, si no, tenim aquí uns conceptes que no són com eren, no? Ningú li treu el mèrit a Marcel Duchamp amb les seves coses, no? Però, clar, tampoc va fer bé de no dir aquesta escultura és d'una amiga meva, en aquell moment de dir-ho públicament, no?
Sí.
Que va morir fa molts anys, i clar, llavors, clar, això li va faltar amb en Marcel Duchamp.
Sí.
Que té moltes coses bones, però
evidentment.
Això no.
No tot és bo, evidentment.
No, doncs aquí deixem.
Perfecte, doncs Isabel, moltes gràcies i ens trobem d'aquí 15 dies.
Molt bé, maca.
Que vagi bé.
Que vagi bé igualment. Adéu.